Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i avui ens despertem amb 3 graus negatius al Santuari de Núria, 3 graus a Sant Romà d'Abella i 5 graus al Vendrell. Dimarts en què tenim reunions dels governs català i espanyol, d'una banda s'hi parlarà segur de trens.
Iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui, que garantim la mobilitat de tots els viatgers de Rodalies de Catalunya.
Igual que ahir, doncs, seguirem tenint Rodalies a mig gas i sense data per recuperar la normalitat del servei. A quarts de nou, avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Òscar Playà. És el nou conseller delegat de la nova empresa Rodalies Catalunya. És la primera entrevista que dona i la dona a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I d'altra banda, tant a Palau com a la Moncloa també s'hi parlarà d'un altre tema, dels diners.
Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años.
El govern espanyol estudia com salvar la revalorització de les pensions. La solució passa per dividir el decret de l'escut social que van rebutjar el Partit Popular i Junts. D'una banda, aprovar-ne un només amb les pensions i una altra amb la resta, inclosa la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Aquí Pedro Sánchez ha de fer, en aquest cas, equilibris parlamentaris perquè Junts vol suavitzar aquest text mentre que Sumar pressiona.
Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas. Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios.
I a Palau també s'anificarà l'arrencada de la negociació dels pressupostos, perquè Govern i Comuns es reuneixen a primera hora del matí per analitzar el grau de compliment dels acords. I aquí hi ha un punt clau. Les sancions a aquells que incompleixin la llei d'habitatge, per exemple, saltant-se al topall del preu del lloguer. Això ens avançava fa 15 dies la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio.
Tenim 30 expedients vinculats a la llei d'habitatge, tramitats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya i 35 per part de Consum. Per tant, la llei s'ha de complir.
Els comuns, per tant, esperen que aquests expedients es comencin a executar per poder començar a arribar a acords en temes pressupostaris. Avui en parlarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I dels Estats Units, les últimes hores tenen un nom propi.
2 days ago I turned 78, and the only personal vanity I want to assert...
Bill Clinton, l'expresident, ha acceptat finalment comparèixer al Congrés en el marc de la investigació del cas del pedòfil Jeffrey Epstein. Bill Clinton va aparèixer en algunes de les fotografies desclassificades pel Departament de Justícia i ha decidit, doncs, finalment comparèixer al Congrés. I en esports, avui el Barça buscarà classificar-se per les semifinals de la Copa del Rei. El partit és a les 9 al camp de l'Albacete.
It's like mentality. We have a huge quality in the team, but we need also to
fight. Hansi Flick demana als jugadors mentalitat per guanyar contra l'equip que ja va eliminar el Real Madrid als vuitens. Podreu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. Per cert, que en les últimes hores també hem sabut que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat que la final del Mundial 2030 es jugui al Camp Nou.
En el president de la Federació Esportiva de Futbol, senyor Luzán, li vaig expressar que a la ciutat de Barcelona li faria molta il·lusió acollir la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. A Barcelona, al Camp Nou.
Són paraules de l'alcalde a la gala de Mundo Deportivo celebrada aquesta nit.
I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation piece that island on the street, if you want that old school beach, you come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 5 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb els que deixen córrer la universitat. 2 de cada 10 universitaris abandonen la carrera al primer any, a primera de carrera, i d'aquests un 9% canvia d'estudis i un 13% deixa la universitat del tot. En el cas dels homes és fins i tot superior. Són dades de la Fundació Conocimiento y Desarrollo que destaca avui La Vanguardia.
A Brussel·les.
Un informe del Tribunal de Comptes Europeu que alerta que la Unió està fracassant buscant mercats internacionals alternatius a la Xina per comprar minerals essencials, per exemple, per noves tecnologies. La Xina domina les cadenes de subministrament globals d'aquests minerals i aquest informe, que es va fer públic ahir, diu que les polítiques europees, textualment, s'estan basant en fonaments incomplets.
Amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb Elon Musk, que ha fusionat la seva companyia aeroespacial, SpaceX, amb una empresa especialitzada en intel·ligència artificial, que es diu Xai, que també era seva. És el primer pas per sortir a la borsa.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb una investigació del New York Times que apunta que hi ha canals de Telegram a la Xina on homes comparteixen fotos o vídeos de parelles o familiars despullades que han captat d'amagat. Segons diu el diari, la llei xinesa contempla un càstig molt lleu per gravar algú sense el seu consentiment.
Avui és dimarts 3 de febrer, comencem el dia amb 2 graus a Cardona, 3 a Targa i 10 graus a Sant Feliu de Guíxols. Amb cel serè a bona part de Catalunya avui, i així es mantindrà durant gairebé tot el dia, amb el permís, però avui, aquest matí, dels bancs de boira que s'han format a les valls del Pirineu i del Prepirineu, sobretot, i també en aquestes zones podran créixer algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. De cara al vespre i nit sí que arriben alguns núvols per l'oest de Catalunya, no descartem algun primer ruixat, a l'espera d'un front que demà, al matí, podrà deixar algunes precipitacions en aquestes zones de l'oest del país, a la resta més clarianes, a la tarda farà més sol.
Avui a l'Àgora del matí, a partir de 3:15, Vicenç, Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, i també anirem fins a Anglès, on des de diumenge estan sense aigua per una esllavissada, per saber com s'ho estan fent i si en tenen per gaire. Parlarem amb l'alcalde d'aquest municipi de la Selva, Jordi Pibernat. Però abans, quan són les 6:07, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Amb aquestes negociacions d'ultimíssima hora del govern espanyol per aprovar avui en Consell de Ministres la revalorització de les pensions.
I la Moncloa que s'obre separa la mesura del decret que també inclou la moratòria antidesnonaments, com li demanen el PP i Junts.
La prioritat de l'executiu és donar llum verda aquest matí a la pujada de les pensions i l'escut social en un únic text. Ara bé, si la fórmula, que ja va naufragar dies enrere al Congrés, torna a estar abocada al fracàs, els de Pedro Sánchez accediran a trossejar el decret òmnibus. L'objectiu és tancar avui tant sí com no el capítol de les pensions. I aquí desapareixeria el conflicte amb populars i juntaires, però en podria aparèixer un amb els socis de Suma. Els de Yolanda Díaz asseguren que no toleraran que caiguin les mesures contra els desnonaments de famílies vulnerables. Ernest Urtasun.
Tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas.
Amb tot, el govern espanyol encara tindria marge per aprovar-ho fins la setmana que ve. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern i els comuns posen avui fil a l'agulla per començar a negociar formalment els pressupostos.
Delegacions encapçalades per la consellera d'Economia, Alicia Romero, i la líder dels comuns, Jessica Albià, que reuneixen aquest matí per fer balanç del compliment dels acords de l'any passat.
Una reunió programada fa 15 dies, però que s'ha anat ajornant per la crisi dels trens. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, assegura que mentre es treballen les solucions a Rodalies, es poden anar negociant els pressupostos.
No és incompatible, ni ha d'impedir que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura.
Els comuns volen saber quantes multes ha posat el govern per l'incompliment dels topalls del lloguer. David Cid avisa.
Si el govern vol negociar pressupostos amb nosaltres, hi ha d'haver-hi sancions.
Si la reunió d'avui va bé, govern i els comuns podrien començar a negociar formalment aviat els pressupostos, pendents d'Esquerra, que no s'assegurà a parlar dels comptes fins que es desbloquegi a Madrid la recaptació de l'IRPF. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'oposició apuja el to contra la gestió que fa el govern de la crisi de Rodalies i totes les formacions, llevat dels comuns, reclamen la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
El govern de Salvador Illa s'ha quedat sol defensant la consellera Paneque, que continua afirmant que aquesta crisi la resoldran.
Activarem i mantindrem tots els recursos per part del departament i del govern per entomar una crisi sense precedent, fruit d'anys de desinversió i de deixadesa, però la resoldrem.
Només els comuns no li han demanat la dimissió, però sí que admeten que la Generalitat ha actuat malament.
L'altre soci d'investidura, Esquerra, ha insistit que el caos actual és inexcusable. Elisenda Alemany, secretari general del partit.
Ha de començar a quedar resolt el caos en què està immersa la ciutadania de Catalunya, perquè és inexcusable tanta incompetència continuada al llarg d'aquestes setmanes.
Per Junts, Paneque no pot continuar ni un dia més a l'executiu. Josep Rius és el portaveu.
No pot aguantar ni un dia més en aquest govern. Allò que promet mai es compleix i allò que esperen els ciutadans de Catalunya, que és el retorn de la normalitat de Rodalies, tampoc s'ha donat.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han fet una crida a assistir a la manifestació de dissabte. Sense trens no hi ha futur. El PP, que també reclama Paneque que plegui, confirma que no hi anirà perquè l'independentisme, diuen, està polititzant la convocatòria.
Sobre el terreny, recordem que tot continuarà igual a Rodalies avui. Segons ha confirmat Renfe, és a dir, amb només la reobertura de l'R11 entre Figueres i Portbou.
Sí, encara hi ha, per tant, una desena de trams que cal fer per carretera a l'alta velocitat i fins a nova data no hi circularan els últims trens entre Barcelona i Madrid.
I Santos Cerdán desvincula Pedro Sánchez de les maniobres de l'exmilitant socialista Leire Díez contra guàrdies civils, jutges i fiscals.
L'ex número 3 del PSOE va admetre ahir, davant del jutge, dues reunions amb Díez a la seu dels socialistes, però nega que ella treballés per encàrrec del partit.
Ni obeïa ordres ni cobrava del PSOE. Leire Díez anava per lliure quan buscava draps bruts de guàrdies civils, jutges o fiscals, ho ha dit Santos Cerdán davant del jutge que investiga l'exmilitant socialista, però Cerdán sí que reconeix que Díez li va oferir informació d'investigacions policials en marxa contra familiars de Pedro Sánchez. Cerdán i Díez tenien relació, de fet s'han trucat recentment quan l'ex número 3 del PSOE va sortir de la presó, però Cerdán desvincula la direcció del partit de les maniobres d'aquest exmilitant socialista que està imputada per suborn i tràfic d'influència. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, Feijóo es desvincula de la gestió de l'expresident valencià Carlos Mazón durant la dana i justifica haver-lo mantingut al càrrec durant un any.
El líder del PP ha comparegut a la comissió del Congrés sobre la riuada enmig d'un clima de bronca i de tensió.
Feijóo resposta als diputats dels partits d'esquerra que l'han acusat de mentir i d'encobrir Mazón amb crítiques a la gestió del govern espanyol i a la connivència dels grups que li donen suport. Entre contínues interrupcions de la presidenta de la comissió, Feijóo s'ha encarat així amb els portaveus de Bildu i d'Esquerra.
Usted encubrió a un homicida que no estaba donde tenía que estar.
No se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando.
Usted me pregunta y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA?
El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
Sobre la gestió de Mazón, Feijóo assegura que no tenia cap autoritat sobre les seves decisions i que no li va demanar la dimissió perquè algú s'havia de quedar al càrrec de la reconstrucció. Des de Madrid, Dani Sanidejo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en altres àmbits, ens fixem també avui en Estats Units perquè el govern d'Estats Units farà que els seus agents anti-immigració portin càmeres corporals.
La mesura entrarà immediatament en vigor a Minneapolis, ciutat on van morir dos ciutadans nord-americans per trets de la policia.
Washington, Oriol Serra.
D'entrada, la mesura hauria de servir per acabar amb la impunitat amb què fins ara han actuat tant els agents d'immigració, ICE, com els de fronteres, els Border Patrol, a Minnesota. Així és com el president Donald Trump ha reaccionat a l'anunci de la secretària de Seguretat Interior, la controvertida Chris Noem, del seu propi govern.
Bé, no és decisió meva, ho deixo a les seves mans, però generalment les càmeres solen ser una cosa bona per les forces de l'ordre, perquè la gent no pot mentir sobre el que està passant. Així que, en general, crec que és bo en un 80% per les forces de l'ordre. Si ho vol fer, ja estic d'acord.
Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El matrimoni Clinton ha acceptat finalment testificar davant la comissió de la Cambra de Representants dels Estats Units que investiga les connexions de Jeffrey Epstein amb les altes esferes polítiques i econòmiques.
L'assistència de l'expresident i exsecretària d'Estat l'ha confirmada un portaveu de Bill Clinton que ha afegit que espera que aquesta compareixença en persona estableixi un precedent i que s'apliqui a tothom. Recordem que Bill Hillary Clinton es va mostrar disposats a cooperar amb la comissió, però no compareixia en persona perquè ho consideraven una maniobra dels republicans destinada a protegir Donald Trump. Aquesta posició, però, els hauria pogut suposar que els declaressin en desacatament.
I segon dia d'obertura parcial del pas de Rafah després de les xifres insignificants de persones que van travessar ahir la frontera entre Gaza i Egipte.
Només 5 pacients palestins amb els seus familiars van poder passar la frontera per rebre atenció hospitalària. En sentit contrari, només unes 50 persones van entrar a la franja.
Els primers gazians que requerien tractament mèdic urgent ja són a Egipte després de creuar ahir el pas de Rafah en la seva esperada reobertura. La Randa acompanyava el seu fill.
El meu fill tenia una lesió en un ull abans de la guerra i durant la guerra li van ferir l'altre i ara està sec i no hi veu. El Ministeri de Sanitat es va posar en contacte amb nosaltres i vam demanar tractament fa un any i mig.
En el primer dia de funcionament va quedar demostrat que el procés és lent i molt feixuc i que caldrà agilitzar-lo si de debò es pretén que la reobertura de Rafah tingui una incidència real i no quedi en un gest de mínims per complir amb el que diu el pla de Trump. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, al matí de Catalunya Ràdio.
I la relatora especial de les Nacions Unides al territori palestí, Francesc Albanese, ha dit al Catalunya Nit que Israel sabia en tot moment el mal que feia Gaza.
Albanese destaca l'elevat nombre de nens morts en el conflicte i assenyala que això ha passat perquè abans l'executiu israelí havia treballat per deshumanitzar la població palestina.
Els nens israelians no veuen nens palestins. Fan el que fan perquè només veuen enemics, amenaces a la seguretat. Nukba, com ells anomenen els terroristes. I, per tant, això s'ha de destruir, això s'ha de matar.
I l'últim balanç de l'ensorrament d'una mina de coltan de la República Democràtica del Congo ja és d'almenys 400 morts. És una de les catàstrofes més grans de la història de la mineria.
Entre les víctimes també hi ha molts nens que vivien o treballaven a la mina. A l'origen de la catàstrofe hi ha els aiguats que han caigut a la regió que han provocat esllavissades de terra. La cap de la secció d'enginyeria de mines de la UPC, Pura Alfonso, ha explicat a 3cat Info que és habitual que en aquestes mines, que funcionen sense gaire mesures de seguretat, hi facin treballar nens.
Treballen sense planificacions, sense coneixements, treballen nens també, perquè fan forats molt petits, però doncs la gent gran no cap bé, llavors fan servir nens.
El territori on hi ha aquesta mina està en mans de la guerrilla antigovernamental de l'M23, que té el suport de Ruanda.
Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Joan Vilaplana, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Malgrat que encara falti el mes de febrer, ja podem dir que aquest ha estat l'hivern més plujós dels últims 30 anys.
Ho certifiquen les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que deixen rècords de pluja a Palafrugell i gruixos de neu excepcionals al Pirineu.
El gener del 2020, l'episodi del Glòria va ploure més, però si sumem les pluges del desembre i el gener d'aquest any, els registres són de rècord en les tres darreres dècades. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat.
Hem de tenir en compte que l'hivern normalment a Catalunya no és pas un període que plogui molt, i en canvi ara, des d'abans de Nadal, hem encadenat molts episodis de pluja i de neu de diferents característiques, i el resultat és que per tot Catalunya ha plogut i nevat força, i per tant segurament ens n'haurem d'anar això fins a l'hivern del 1995-1996 com a mínim per trobar-ne un de tan plujós.
A Palafrugell, on aquest gener hi van caure 200 litres per metre quadrat en menys de 24 hores, no hi plovia tant des de fa 76 anys, al 1950. I al Ripollès, on hi ha caigut pràcticament un metre i mig de neu, feia 30 anys que no se'n veia tanta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el poble d'Anglès, a la Selva, es treballa intensament per reparar una canonada que es va trencar per una esllavissada i que ha deixat sense aigua bona part dels veïns de diumenge.
No hi ha previsió de quan es podrà restablir el servei.
La prioritat és substituir la canonada trencada i posar blocs de formigó per tal que recuperi la connexió que porta l'aigua dels pous al dipòsit. Jordi Pibernat, alcalde d'Anglès.
L'Agència Catalana de Salut Pública ens ha autoritzat a poder portar aquesta aigua a dalt d'aquests pous, clorar-la directament, portar-la a xarxa perquè la gent pugui anar per fer servir pel lavabo i per les qüestions més bàsiques, no és aigua de boca, però pensem que si tan sols podem aconseguir que funcionin els vàters a les cases, ja tindrem una mica el problema més controlat.
Es mantindrà el servei del camió cisterna que portarà aigua potable durant unes hores pels veïns i caldrà fer servir aigua de garrafa per cuinar, beure, netejar estris de cuina o també rentar-se les dents. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aviam parlarem, anirem en directe cap a Anglès per parlar amb els veïns i també per sentir l'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, que ara sentíem per veure com arreglaran aquesta canonada que es va trencar per aquesta esllavissada. I mentrestant, el Departament de Salut multa amb 3.000 euros l'Hospital de Dia Còrsega de Barcelona per negar-se a oferir un tractament psiquiàtric en català a una pacient que havia tingut una crisi suïcida.
Va passar fa 2 anys i ara Plataforma per la Llengua ha fet pública la denúncia. Tot i que la dona va demanar fer el tractament íntegrament en català, el personal del centre s'hi va negar. L'entitat ha publicat els àudios de la conversa que van mantenir.
Bueno, si tu ets capaç de prioritzar el teu tractament abans d'això,
però
si
el meu tractament
va lligar això,
clar, és que és el mateix.
Doncs llavors hem d'aturar el procés en aquest moment.
És la meva realitat, és que jo no pateixo en castellà. Jo pateixo en català.
Plataforma per la Llengua reclama a l'administració que hi hagi una reparació per la víctima, el centre que reconegui els danys i perjudicis i el Col·legi de Metges que avaluï el cas per si hi ha responsabilitats professionals. La pacient ha demanat al Servei Català de la Salut una indemnització de 30.000 euros per danys i perjudicis.
I el Tribunal Suprem avala que l'Autoritat Catalana de la Competència pugui prohibir contractes públics amb empreses que infringeixin la normativa de competència.
En una sentència, el Tribunal deixa clar que l'organisme té plena capacitat per evitar que empreses que ja han estat sancionades per males pràctiques en concursos públics anteriors firmin contractes amb l'administració. Roger Lopacher, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres aquest criteri l'estàvem aplicant ja fa un cert temps. El que passa que no ho teníem validat com així ha estat pel Tribunal Suprem, perquè les empreses que ho havien establert ho havien recorregut davant del Suprem. I ara el Suprem, per dues vegades, en dues sentències, amb un mes de diferència, ens ha donat la raó.
Les empreses que habitualment participen en concursos públics i que s'ha detectat que infringeixen la normativa són constructores, empreses de serveis meteorològics i transports de viatgers per carreteres.
I els graus de la branca d'enginyeria i arquitectura figuren entre les carreres amb més suspensos a les universitats públiques catalanes.
Conscient de les dificultats que poden suposar aquests estudis, la Universitat Politècnica de Catalunya va engegar fa 15 anys el programa Aules Lliures, un programa de mentoria on alumnes d'últim curs fan classe de reforç als alumnes de primer.
Sara Cañete.
Antoni López és un d'aquests mentors, estudia enginyeria industrial i dona classes de repàs de la matèria de física. Basa les seves classes en la programació del curs i abans de l'avaluació es reuneix amb el professor de la matèria que li dona indicacions de per on anirà l'examen. Això fa que a les últimes sessions les seves classes s'omplin.
Nosaltres fem la teoria molt resumida i clau per fer els exercicis i fem molta pràctica perquè és una carrera de ciències que demana molt de resoldre, de tenir enginy per fer els problemes. I nosaltres un poc fem això, problemes, resolució, ensenyem els trucs de cada part del contingut així perquè ells ho puguin veure i sigui més fàcil.
I Sara, què diuen els alumnes?
Que aquest reforç els ajuda a agafar el ritme de la universitat i a millorar resultats, com expliquen la Joana Abrés i la Mireia Cabré, alumnes de primer d'enginyeria industrial.
Anar a l'aula lliure no només serveix per si portes malament una assignatura, sinó també per assegurar-te que aquella assignatura li dediques unes hores de pràctica. El que està molt bé a l'aula lliure és que practiquem exàmens des del principi i això és algo que potser a les classes normals de professor doncs manca una mica, no?
Informa Sara Cañete pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui arranca l'ICE. És el Saló de la Indústria Audiovisual amb l'objectiu de batre tots els seus rècords, cosa que l'acostaria ja a les xifres del Mobile World Congress.
El Saló, que posarà el focus en la ciberseguretat i la intel·ligència artificial, espera superar de llarg els 85.000 visitants de l'any passat. Per aconseguir-ho, guanya un 10% de superfície i ocuparà tot l'espai disponible del recinte Firal de Gran Via, a l'Hospitalet. El director general de l'ICE, Mike Blackman, assegura que Barcelona és l'entorn perfecte per ells.
Barcelona és més que la ciutat que ens acull. És una ciutat on bateguen la creativitat, la tecnologia i la cultura. Heu creat l'entorn perfecte perquè l'ICE pugui créixer.
A Catalunya hi ha actualment més de 4.000 empreses del sector que ocupen 45.000 persones amb una facturació superior als 9.100 milions d'euros segons les últimes dades disponibles. Això representa prop del 3% del PIB català.
A les 10 hi anirem també en directe i en parlarem amb Jordi Selles. I Elon Musk ha fusionat la seva companyia aeroespacial SpaceX amb l'empresa especialitzada en intel·ligència artificial XA, que també era seva.
Tècnicament, SpaceX adquireix l'startup que hi ha al darrere de Grok, que és l'assistent virtual de la xarxa social X. La fusió és el primer pas per la sortida a la borsa de l'empresa resultant. Seria un debut històric als parquets pel seu volum i és que, segons Bloomberg, tindria un valor en capitalització bursària d'1,2 bilions de dòlars i cada acció rondaria els 530 dòlars. Elon Musk defensa l'operació en termes d'estalvi energètic, argumenta que la demanda mundial d'electricitat que genera l'ús de la IA no es pot satisfer des de la Terra sense malmetre el medi ambient. Per això, el llançament de satèl·lits permetrà multiplicar la capacitat de còmput d'una manera més econòmica i sense aquest impacte negatiu.
I primer trasplantament parcial de cara del món provinent d'una dona que va rebre l'eutanàsia.
L'ha fet l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i la mort programada de la donant va permetre que l'equip mèdic pogués planificar amb molta precisió aquesta cirurgia.
Ho Oriol Pujadó.
Els metges van poder fer imatges de la cara de la donant en 3D i fins i tot molles de silicona perquè els cirurgians poguessin encaixar perfectament els teixits. La receptora és una dona que es va infectar amb un bacteri per la picada d'un insecte. Això li va provocar una sèpsia generalitzada i, com a conseqüència, una necrosi que li va fer perdre part de la cara. No podia menjar, respirava i parlava amb dificultat i no hi veia d'un ull. Ara fa 4 mesos de l'operació i la Carme, que és com es diu la pacient, es mostra agraïda.
Jo ja menjo i tinc sensibilitat a tot el que és el trastornament, o sigui, noto tot, començo a menjar, puc veure per la boca.
Al món s'han fet 54 trasplantaments de cara, 3 dels quals a l'Hospital Vall d'Hebron. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera. I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. They say the city is a place to be.
I wanna dance with Emily. Avui hi ha concert del cantautor nord-americà Adam Green, és a la sala Upload, al poble espanyol de Barcelona, és a 9:15 del vespre i encara queden algunes entrades.
La segona.
Styles aconsegueix el tercer número 1 de la llista Billboard amb aquest tema. Feia 4 anys que no publicava música com a solista i ara ho ha fet amb aquest primer llançament del que serà el seu proper àlbum i que sortirà el 6 de març.
La tercera.
Carme Portacelli no es tornarà a presentar a la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya. Divendres passat, el Consell d'Administració del Teatre va obrir la convocatòria de concurs públic per ocupar aquest lloc. Portacelli acaba d'estrenar Maria Magdalena a la Sala Gran i, per tant, acabarà el seu mandat la temporada vinent després de 6 anys al càrrec.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga al Bacete, la seva continuïtat a la Copa.
Eliminatòria, partit únic a partir de les 9, és l'accés a les semifinals de la competició, sense Rafinha, amb una sobrecàrrega, l'ex blaugrana Andrés Iniesta, declaracions al tot costa.
Todo el mundo está súper avisado de cómo puede ser ese partido, pero evidentemente que el Barça, si está a su nivel, pues es muy difícil que el Albacete le pueda ganar.
Ter Stegen, que diu adéu a la temporada per una lesió greu.
Un trencament a l'isquiotibial de la cama esquerra que avui li examinaran i que el podria obligar a passar pel quiròfan. Es perdrà tot el que queda de temporada.
I el Camp Nou es postula com a escenari del Mundial 2030.
El camp del Barça vol acollir la final del Mundial de Futbol. L'alcalde Collboni ho ha demanat a la federació. Joan Laporta ho veu amb bons ulls.
El millor estadi d'Europa, amb més capacitat de seients, gairebé 105.000 seients, molts milers més de seients que altres estadis. Pot ser una realitat que hem de lluitar tots plegats amb l'alcalde al capdavant per aconseguir.
Declaracions de Laporta a la gala del Mundo Deportivo d'aquesta nit. Jugat a primera Mallorca 4, Sevilla 1. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el Fenerbahçe de Jesse Kivicius a 8:45. L'equip turc arriba com a líder al Palau. El partit el transmetrem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i al 3CAT. Avui també, Wolfsburg Joventut a la Lliga de Campions FIBA.
I avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem a Marc Llinàs, que acaba de publicar el llibre manual per infiltrar-se malament, que reflexiona sobre la creació de la identitat. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-nos, aviam què us sembla, podria ser deixar de fer servir el xat GPT com si fos un psicòleg. Feu el que vulgueu, evidentment, però jo no us ho recomano. Cada vegada més gent es relaciona amb el xat GPT en aquests termes, buscant més l'escalf i l'empatia que respostes lògiques i basades en dades, que és pel que serveix l'eina, i la veritat és que em sembla com a mínim arriscat. I per animar-vos a deixar-ho de fer, us plantejo un exercici. La propera vegada que li expliqueu al xat GPT un problema, per exemple, sentimental, que sé que ho feu, imagineu-vos que esteu parlant, per exemple, amb Donald Trump o amb Benjamin Netanyahu, perquè de la mateixa manera que fa d'amic vostre o del vostre psicòleg, també ho fa de Donald Trump o de Benjamin Netanyahu. Ajudant els agents anti-immigració que Trump està enviant a caçar immigrants, per exemple, o sent una eina imprescindible per l'execució del genocidi palestí ordenada pel Netanyahu. Per tant, es podria dir d'alguna manera que la mateixa eina que feu servir de psicòleg es fa servir per detenir i matar innocents.
I avui cançons sobre la polèmica que encara s'arrossega dels Grammy.
Sí, des de l'administració Trump, ara en parlava el Joel, s'ha carregat contra els artistes que van criticar les batudes anti-immigració aprofitant la cerimònia i per això continuen repassant cançons que parlen de cantants. Tom Petty, per exemple, en aquest Free Falling, parlava d'una bona noia textualment que adora a Elvis. Va publicar una cançó que es deia Taylor, i Taylor és Taylor Swift. Sara ha explicat diverses vegades que el disc 1989 literalment diu la va salvar del confinament. L'A.L.A. de Franz Gall, composta per Michel Berger, aquí en la versió discotequera d'aquest Ryan, és en realitat un homenatge ni més ni menys que Ella Fitzgerald.
En punt 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Si no hi ha canvis de darrera hora, després d'una nit de negociacions, el govern espanyol aprovarà avui un decret per salvar la revalorització de les pensions.
Farà ser el PSOE no se'n surt i, finalment, ha de trossejar l'escut social i aprovar pensions, per una banda, i la prohibició de desnonar famílies vulnerables, d'una altra, tal com li demanen PP i Junts. Josep Rius, portaveu juntaire.
Sí, com saben, la setmana passada doncs vam viure un episodi de filibusterisme parlamentari. Ens vam fer un xantatge. També saben perfectament, com hem dit des del primer dia, que si va per separat, doncs Junts votarà a favor d'aquesta regularització.
Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui que el govern i els comuns comencen a negociar formalment els nous pressupostos. L'oposició apuja el to contra la gestió que fa el govern de la crisi de Rodalies.
Totes les formacions, llevat dels comuns, reclamen la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Activarem i mantindrem tots els recursos per part del departament i del govern per entomar una crisi sense precedent, fruit d'anys de desinversió i de deixadesa, però la resoldrem.
Avui a l'Àgora, també del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Òscar Playà, director de les Rodalies de Catalunya. És la primera entrevista del nou responsable d'aquest servei. I el govern dels Estats Units farà que els seus agents d'immigració portin càmeres corporals.
La mesura es posarà en pràctica immediatament a Minneapolis i després s'anirà estenent per la resta del país. El president Donald Trump ha dit que li sembla bé.
Bé, no és decisió meva, ho deixo a les seves mans, però generalment les càmeres solen ser una cosa bona per les forces de l'ordre, perquè la gent no pot mentir sobre el que està passant. Així que, en general, crec que és bo en un 80% per les forces de l'ordre. Si ho vol fer, ja estic d'acord.
I només 5 palestins han pogut sortir de la franja de Gaza per rebre tractament mèdic a Egipte en el primer dia d'obertura del pas de Rafah.
La relatora especial de les Nacions Unides per al territori palestí, Francesca Albanese, ha dit al Catalunya Nit que Israel sabia en tot moment el mal que feien a Gaza.
Els nens israelians no veuen nens palestins. Fan el que fan perquè només veuen enemics, amenaces a la seguretat. Nukba, com ells anomenen els terroristes. I, per tant, això s'ha de destruir, això s'ha de matar.
Ja podem dir, per cert, que aquest ha estat l'hivern més plujós dels últims 30 anys.
Ho certifiquen les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que deixen rècords de pluja a Palafrugell i també gruixos de neu excepcionals al Pirineu.
I salut, multa amb 3.000 euros l'Hospital de Dia Còrsega de Barcelona perquè es va negar a oferir un tractament psiquiàtric en català a una pacient que havia tingut una crisi suïcida.
Va passar fa 2 anys, ara la Plataforma per la Llengua ha fet pública la denúncia.
Bueno, si tu ets capaç de prioritzar el teu tractament abans d'això,
però
si
el meu tractament
va lligat a això,
clar, és que és el mateix.
Pues, llavors hem d'aturar el procés en aquest moment.
La indústria audiovisual també mundial se cita el Saló ICE, que comença avui a Barcelona amb un 10% més de superfície que fa l'edició anterior.
El director general de l'ICE, Mike Blackman, assegura que Barcelona és l'entorn perfecte per ells.
Barcelona és més que la ciutat que ens acull. És una ciutat on bateguen la creativitat, la tecnologia i la cultura. Heu creat l'entorn perfecte perquè l'ICE pugui créixer.
I atenció a aquesta dada, el consum de vi cau en picat a Catalunya.
En 5 anys s'ha reduït més d'un 60% la venda d'ampolles, sobretot de vi negre. De seguida us ho expliquem.
Una notícia que la redacció del Matí no acaba d'entendre. I repassem ara les portades de la premsa. premsa avui amb un verb compartit a gairebé tot arreu, que és trossejar.
Sí, el periòdico El Govern Espanyol trossejarà l'escut social per salvar les pensions i parla de negociació contrarrellotge per assegurar la pujada de la jubilació. El País, Sánchez trosseja el decret per fer tirar endavant les pensions. La Vanguardia, el Govern espanyol accepta trossejar el decret òmnibus. La crisi de Rodalies encara és tema destacat també a les portades d'avui. Diari Ara, Rodalies continua amb 11 línies tallades i l'alta velocitat limita el servei. El periòdico La crisi de Rodalies congela el 80% de les mercaderies internacionals. La Vanguardia, la crisi ferroviària paralitza l'activitat d'algunes empreses. Altres temes de portada, Diari Ara, fan un trasplantament de cara gràcies a una eutanàsia. Titular semblant a El País, primer trasplantament de cara d'una donant que va rebre l'eutanàsia. La cara de la pacient, de fet, és una de les fotos que apareixen a bona part dels diaris. En grana El periòdico, on la pacient diu que cada cop s'assembla més a ella mateixa. I per acabar, El Mundo, Zapatero desapareix de les campanyes electorals del PSOE. El diari també analitza el mes que es compleix de la caiguda de Maduro a Venezuela.
Avui a Sant Celoni es desperten amb 7 graus, al migdia arribaran els 14, i a Falset en tenen 4, amb una màxima prevista de 13. Tot plegat, avui amb previsió d'un dia ple de sol. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui, i de moment només avui, farà sol a gairebé tot arreu. A aquesta hora sí que tenim alguns bancs de boira a les valls del Pirineu i del Prepirineu. En aquestes zones podrien arribar a créixer algunes nuvolades durant el migdia i la tarda, i sí que a partir del vespre i també durant el matí de demà, dimecres, tornen a arribar més núvols i petits ruixats per l'oest de Catalunya.
I l'endemà de saber-se que s'ha fet el primer trasplantament de cara del món, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Duem a l'esquena tants dies de males notícies i de mala maror que molts conciutadans pensen que som un país tercermundista. Això, que ho hem dit tots alguna vegada, és absolutament fals. Per exemple, ahir mateix sabíem que l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron anunciava haver complert amb èxit el primer trasplantament parcial de cara al món, a partir d'una donant a qui s'aplica l'eutanàsia i que va expressar la voluntat de donar òrgans i teixits. La pacient es diu Carme, i degut a una picada d'insecte i a la infecció d'un bacteri, va patir una asèpsia i la necrosi de mitja cara. Doncs bé, ara pot tornar a somriure mercès a una operació en la qual han participat un centenar de professionals. Això és possible perquè tenim una sanitat de primera amb uns metges que, amb el finançament que tenen, fan marcianades com aquesta. No, amics, per fortuna, no tot és una merda.
I aquesta hora, Xavi Canòries.
Sí.
Bon dia. Amb què ets desperta?
Una mica de música per alegrar-nos aquest matí de dimarts. Aquesta és la típica cançó que la gent es pensa que balla molt bé i la gent fa una miqueta el ridícul amb aquesta cançó. Bé, bon dia. Avui ens despertem amb la música de la banda Bloodhound Gang i aquest èxit del 99 titulat The Bad Touch. I és que tal dia com avui, un 3 de febrer, però de l'any 1994, es va dur terme, sí, el llançament del transbordador espacial Discovery amb l'astronauta rus Sergei Krikalev a bord.
Sergei, va ser, el tant, Sergei, sí, sí.
Va ser la primera vegada que un rus volava en un transbordador espacial.
No, no va ser el primer Sergei de la, de la història. No.
Ah. Ja n'hi havia uns quants. El llançament va tenir lloc a les a la 1:10. Hora peninsular espanyola.
És el primer Sergei que van llançar a l'espai.
I no serà l'últim. Ja la nau, toma, toma, vinga, vinga, amunt, amunt. I'll show you mine till time, you'll love it just like Lau, and then we'll do it doggy style, so... És que ja no trobem nòvio aquí, anem cap a l'espai, a veure què hi ha.
Si et truca el Sergei i diu, puja a bord, que anirem a un transbordador espacial, agafa-lo.
I tant, Discovery!
Bueno, i de què més heu parlat avui els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem comentat una notícia explosiva que ens ha cridat força l'atenció.
Doncs mireu, del cas d'un home que ha hagut de ser hospitalitzat a Tolosa, França, per tenir un artefacte explosiu de la Primera Guerra Mundial dins el recte. El pacient és un jove de 24 anys, però per què té un artefacte explosiu de la Primera Guerra Mundial a casa? Jo quan vaig llegir la notícia vaig dir això deu ser una aposta o alguna cosa
així. Pot
ser, pot ser.
Una aposta?
Bueno, hi ha gent que no són ales.
Si et fiques una... No estava tirat, això, de la Marta Viana, eh? Saps allò, els col·legues, eh? Mira, tinc això, va, que no t'ho fots pel recte.
Però un artefacte que és com una bala.
Jo m'he imaginat així de bones a primeres com una granada petita, no? Alguna cosa que li estimulés i després se n'ha adonat que era perillós.
Bueno, on són festes avui, va? Esperem que les festes aquestes no acabin.
Mare
igual,
meva, per favor, sí, entre Serguei i artefactes. Bé, avui és festa major de Sant Blai al Palau d'Anglesola. Sant Blai és el patró de la vila i avui és dia de festa grossa. Aquest vespre a les 7 ball amb l'Orquestra Mediterrània, ball del Fanalet abans de sopar al pavelló, i a 8:45 sopar tradicional de llonganissa i botifarra, i a les 9 continuació de ball i fi de festa.
Estava llegint que es veu que va ser una granada de col·lecció d'uns 20 centímetres i que els metges estaven preocupats que no explotés.
Sí,
llavors
sí,
van haver de trucar a l'unitat de desactivació d'explosius mentre l'operaven.
I els bombers també, per si de cas. Home, si explota...
Explota. Sí, sí, explota. Sí, sí, la xarxa és Marta Viana, que s'ha fet viral.
Va, doncs les declaracions de Chris Appleton, és el perruque de Jennifer López o Kim Kardashian, que entre altres famoses, que ha confessat quan cobra per pentinat. Ho ha dit al podcast You Up. Diu que ha arribat a cobrar $100,000 per pentinat. Això sí, matisa que amb impostos s'acaba quedant doncs, sí, més o menys amb la meitat i que el seu agent doncs, també se n'han d'una part.
Doncs així res.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Mireia de Vallgorguina. Es queixa del temps que ha hagut d'esperar per disposar de gas natural a casa seva, ja que l'empresa Netgia ha tardat 7 mesos a enllestir la instal·lació. Una demora que, segons la Mireia, ha tingut conseqüències per la seva butxaca.
El tècnic instal·lador em va dir que fes una instal·lació provisional que funcionés amb gas propà, amb bombones de gas propà. Evidentment, això va tenir un cost bastant elevat i una despesa energètica molt elevada. Quan va venir el tècnic de Netgia al cap de mig any, va estar 4 horetes en posar-me aquesta connexió.
Netgia, distribuïdora del grup Naturgy, argumenta que el retard va estar marcat per motius aliens a la seva voluntat i apunta també a defectes d'origen en la instal·lació.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Continua l'optimisme als mercats després de l'anunci de Trump d'anomenar Kevin Warsh com a proper president de la Reserva Federal. Les borses europees van tancar ahir amb crescudes fortes. L'IBEX continua imparable i ha estrenat febrer marcant nous màxims històrics, ha assolit els 18.100 punts. La volatilitat dels mercats d'aquests últims dies ha fet que el preu del gas i del petroli caigui en picat. El barril de Brent ha baixat fins als $66 i les accions de Repsol s'han devaluat més d'un 1%. Estàs escoltant al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El govern espanyol busca contrarrellotge poder aprovar avui la revalorització de les pensions.
La Moncloa sobreseparà la mesura del decret que també inclou la moratòria antidesnonaments, com li demanen el PP i Junts, tot i que la prioritat és fer-ho en un únic text. Si ho acaben trossejant i no s'acaben aprovant, podria aparèixer un conflicte amb els socis de govern. Ernest Urtasun, un ministre de Sumar.
Nuestra línia és que tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas. Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios. Eso es lo que estamos trabajando.
Tot plegat, hi hauria marge per aprovar-ho fins la setmana que ve.
Això a Madrid, aquí el govern i els comuns posen fil a l'agulla per començar a negociar formalment els pressupostos.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, encapçalaran les respectives delegacions per reunir-se aquest matí per fer balanç del compliment dels acords de l'any passat. Els comuns exigeixen saber quantes sancions s'han posat per incompliment de la llei de l'habitatge. Una reunió programada fa 15 dies, però que s'ha anat ajornant per la crisi dels trens. Lluïsa Moret, portaveu del PSC.
No és incompatible, ni ha d'impedir que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura.
Esquerra no se sabrà fins que no es desbloqueixi a Madrid la recaptació de l'IRPF.
Mentrestant, l'oposició puja el to contra la gestió que fa el govern de la crisi de Rodalies.
Totes les formacions, excepte els comuns, reclamen la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Panec, que en aquest sentit el govern d'Illa s'ha quedat sol.
Activarem i mantindrem tots els recursos per part del departament i del govern per entomar una crisi sense precedent, fruit d'anys de desinversió i de deixadesa, però la resoldrem.
Esquerra, tot i ser soci d'investidura, insisteix que no hi pot haver excuses i Junts diu que Paneque no pot seguir ni un minut més. Elisenda Alemany, secretària general dels Republicans, i Josep Rius, portaveu de Junts.
Ha de començar a quedar resolt el caos en què està immersa la ciutadania de Catalunya perquè és inexcusable tanta incompetència.
No pot aguantar ni un dia més en aquest govern. Allò que promet mai es compleix i allò que esperen els ciutadans de Catalunya, que és el retorn de la normalitat de Rodalies, tampoc s'ha donat.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han fet una crida a assistir a la manifestació de dissabte. Sense trens no hi ha futur. El PP confirma que no hi anirà perquè l'independentisme, diuen, està polititzant la convocatòria.
I als Estats Units, el govern nord-americà farà que els seus agents d'immigració portin càmeres corporals.
La mesura entrarà immediatament en vigor a Minneapolis, ciutat on fa poc han mort dos ciutadans nord-americans per trets de la policia. Trump ha reaccionat així a l'anunci que ha fet la secretària de Seguretat Interior, controvertida, del seu propi govern.
No és decisió meva, ho deixo a les seves mans, però generalment les càmeres solen ser una cosa bona per les forces de l'ordre, perquè la gent no pot mentir sobre el que està passant. Així que en general crec que és bo en un 80% per les forces de l'ordre. Si ho vol fer, ja estic d'acord.
D'entrada, la mesura hauria de servir per acabar amb la impunitat amb què han actuat tant els coneguts com a ICE com els agents de fronteres.
Més notícies. Cau el consum de vi a Catalunya.
En 5 anys s'ha reduït més d'un 60% la venda d'ampolles, sobretot de vi negre.
Mireia Sala.
S'ha passat de vendre 82 milions d'ampolles el 2020 a 30 milions el 2025, segons l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que constata també un canvi de tendència cap al vi blanc, més lleuger i més acceptat pels joves. Josep Marrugat, portaveu de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos.
El consum està baixant en global, però la situació en aquests moments de les varietats negres i del vi negre realment és dramàtica.
Per donar sortida als excedents de vi negre, s'ha hagut de fer una destil·lació de crisi de més d'un milió de litres de les denominacions d'origen Catalunya i Terra Alta. L'alcohol obtingut amb aquesta destil·lació es destina a fabricar productes de neteja o farmacèutics. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'Ajuntament de Barcelona va multar l'any passat un conductor de patinet cada hora per no dur casc.
La Guàrdia Urbana també va enxampar cada dia 5 persones conduint sense carnet.
Oriol Pujador.
Segons el consistori, durant l'any passat hi va haver 8.500 accidents a la ciutat. Van morir 11 persones i 246 van patir ferides de gravetat. La gran majoria eren motoristes. Laia Bonet, tinenta d'alcalde de Mobilitat.
Van perdre la vida a la ciutat de Barcelona per raons de sinistres de trànsit 11 persones. És la mateixa xifra del 2024, també en aquest sentit, per tant, una contenció.
L'encreuament de la Gran Via amb el carrer de la Selva de Mar i el de Passeig de Gràcia amb Aragó són els que concentren més accidents. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els veïns de l'esquerra de l'Eixample en peu de guerra.
Sí, perquè dels 867 edificis d'habitatges d'un sol propietari que hi ha en aquest barri de Barcelona, 68 són propietat de fons immobiliaris, 28 més que fa un any, i estan decidits a evitar que n'hi hagi més.
Anna Escura.
Són els edificis que més atrauen els fons d'inversió. Els compren, els reformen, en fan fora els veïns i els converteixen en colivings i lloguers de temporada. Xavier Riu, de l'Associació de Veïns.
Estem 68 a 7. 68 blocs en mans d'especuladors i 7 de públics. Ens estan fotent canya. Però hi ha partit, que diuen ara els entrenadors. Estem disposats a fer aquesta lluita i a capgirar aquesta situació.
El Papallón és un d'aquests edificis. N'han marxat 5 veïns i 5 més tenen obertes causes judicials per fer-los fora. Anna Escura i Aixàs per al matí de Catalunya Ràdio.
I un dels sectors que es mira amb més interès al procés de regularització de persones migrades engegat pel govern espanyol és l'agrari.
La pagesia confia que la mesura serveixi per cobrir les necessitats de mà d'obra i reclamen concretar terminis i directrius clares.
Lleida, Estela Bosoms.
Les organitzacions agràries aplaudeixen la regularització
regularització extraordinària perquè respon a una demanda reiterada del sector, però alhora estan expectants. D'entrada encara no saben quan serà efectiva la mesura i si tindran més treballadors disponibles per a la campanya de la fruita d'enguany. En tot cas, sigui quan sigui, demanen poder fer les contractacions àgils i que no impliquin més burocràcia. Carola Xut és responsable de temporers d'Unió de Pagesos.
És una bona notícia, perquè sempre amb una tramitació àgil i sobretot amb un control i unes condicionalitats, vull dir, els protocols i la burocràcia és una altra cosa que fa malgastar la paciència al pagès.
Es calcula que la campanya de la fruita a Lleida necessita en el punt àlgid entre 25.000 i 30.000 treballadors. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a la cultura, un nom propi, Carme Portacelli, que no es tornarà a presentar a la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, Marta Viana.
Divendres passat, el Consell d'Administració del Teatre va obrir la convocatòria de concurs públic per ocupar aquest lloc i quan li han preguntat a Portacelli si es tornaria a presentar, ha assegurat que en principi no, malgrat que admès que ha rebut molts missatges i trucades que l'han fet adoptar.
Jo fa uns anys que estic aquí, jo crec que és una tasca preciosa. Jo sóc una persona molt entregada i he disfrutat molt en alguns moments, d'altres moments en un transatlàntic d'aquest tipus. Desgasta moltíssim, també. Per tant, que en principi no em tornaré a presentar.
Portacelli, que acaba d'estrenar Maria Magdalena a la Sala Gran, culminarà, per tant, el seu mandat la temporada vinent després de 6 anys al càrrec.
L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha nomenat l'advocat Joan Font i Torrent com a nou president de l'entitat en substitució de Carles Vilarrubí, que va morir el 28 de desembre.
Font, que ja havia tingut diversos càrrecs a la taula directiva de l'Acadèmia, la dirigirà durant 4 anys fins a l'any 2030 amb l'encàrrec d'aprofundir en la divulgació i la promoció de la història, el patrimoni i la cultura gastronòmica de Catalunya. A la junta directiva l'acompanyen acadèmics com la cuinera Carme Ruscalleda o el divulgador culinari Toni Massanés.
I atenció a això perquè la compositora catalana Sílvia Lanau Aragai estrena avui la peça Desert Bloom a Los Angeles.
És un encàrrec de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles de 15 minuts dedicat al fenomen que passa al sud de Califòrnia, que és la floració del desert quan cau una tempesta després d'una temporada de sequera. N'ha parlat aquesta emissora i la nau defensa que estrenar als Estats Units li ha permès desfer-se de les cotilles estilístiques de les institucions europees.
Hi ha uns límits bastant clars, no?, del que s'accepta com a prou acadèmic o dins de l'estil que s'espera d'un compositor. En canvi, potser per la distància, me sentia molt més lliure. Potser per també desconèixer que fa aquí, en el sentit de que no conec cap altre compositor americà, ni he pogut xerrar ni estar en l'ambient amb altres compositors d'aquí, em sentia molt més lliure d'escriure el que em venia de gust.
Sílvia Lanau Aregall es va formar als conservatoris de Girona i del Liceu i també als Països Baixos.
I avui també volem parlar d'una nova llibreria que s'ha obert a Barcelona. Come
as you are. Es tracta de Jàsser, l'única llibreria especialitzada en text teatral, és al Raval i està impulsada pel director de teatre Ferran Utzet i vol ser un punt de trobada del sector i els apassionats de les arts escèniques.
Marta Vives.
Una Jàsser en llenguatge teatral és l'espai posterior a l'escenari, però també és la viga que sosté un edifici i ara també l'essència d'aquesta llibreria del Raval. Ferran Utzet.
Jo soc dels que penso que el text teatral és la columna vertebral d'un espectacle. Per tant, d'alguna manera podríem dir que els textos teatrals són la Jàsser del món teatral.
Situa del número 8 del carrer de les Sitges, en un local que és de la família, la nova llibreria vol ser un punt de trobada del sector, però també un lloc de militància del comerç de barri.
Amb botigues de carcasses de mòbils i veus un barri com desintegrat, doncs que puguis entrar aquí i sentir que no. Que no és així.
Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I 8 exposicions simultànies a la ciutat de Girona repassen els 50 anys de trajectòria de l'artista Vicenç Sueda. Fèlix Martín.
Els paisatges de l'Empordà, però sobretot els quadres realistes i plens de detalls de les façanes de colors del riu Unyà, han fet que el seu estil sigui molt reconeixible i hagi creat escola. Ell diu que n'és conscient.
Això sí que és veritat. Hi ha molta gent que copia la manera que tinc jo de fer les coses, con més o menys èxit, però sí, sí que hi ha escola, sí.
No havia passat mai que tantes sales i espais d'exposició de Girona fessin un homenatge a un sol artista, i Vicenç Sueda diu que n'està molt agraït. Es poden visitar fins a finals de maig. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça juga al Albacete. L'accés a les semis de Copa a partir de les 9, sense Rafinha, amb una sobrecàrrega. Avui li fan proves a Ter Stegen per valorar la seva lesió. El porter es perdrà el que queda de temporada pel trencament als isquiotibials de la cama. I el Camp Nou podria acollir la final del Mundial de Futbol del 2030. L'alcalde Collboni ho ha demanat i el Barça ho avala.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Quan ahir li van plantejar Flick que Lamine Yamal descansés avui, el tècnic alemany va somriure i va comentar que al jove extrem no li agradaria descansar. Sobre el paper, un partit de Copa a Albacete, en un calendari tan carregat, és ideal per dosificar-lo. Des del sofà de casa pot resultar fins i tot incomprensible que avui aparegui a l'onze inicial. Però la gestió d'un vestidor és força més complexa que el nostre judici fàcil i suposo que és així com podem entendre que a Flick li vagi bé que Lamine vulgui jugar. L'alemany comença més segur el partit, amb el seu factor desequilibre en el camp, i no ha d'aguantar de pas males cares. Confiem, però, que no ho haguem de lamentar el tram de temporada en què veritablement es decideixen els títols.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible als quarts de final de la Copa. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Albacete-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim un grau a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, 7 a Sant Quirze del Vallès i 6 graus a Banyoles. I bancs de boira, que hi ha moltes valls del Pirineu i del Prepirineu. Avui, però, serà un dia de sol, entre mig de front i front. Avui s'obriran grans clarianes, s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, excepte en alguns llocs del Pirineu, que més enllà d'aquestes boires podrien formar-se alguns núvols durant el migdia, però sense conseqüències. Sembla que aquest vespre, durant la nit, i sobretot també demà dimecres al matí arribaran més núvols i alguns ruixadets, poca cosa, per les comarques de l'oest, a l'espera de més fronts que podrien arribar i més actius de cara a dijous.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A 9:15 anirem fins a Anglès. Aquest municipi de la Selva continua sense aigua. En parlarem amb l'alcalde, Jordi Pibernat.
I després tornarem a posar el focus a Rodalies, que encara no funciona amb total normalitat. Parlarem amb el seu nou director, Òscar Playà, en la primera entrevista que ofereix, i també tindrem l'arquitecte i urbanista Manel La Rosa.
A 11:15, secció de ciència. Parlarem d'òvuls congelats amb un testimoni i també amb la vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, Núria Terribas, i el director mèdic de l'Institut Marquès, Borja Marquès.
I a 11:00, entrevista amb el còmic i guionista Marc Llinàs, que acaba de publicar el llibre Manual per infiltrar-se malament.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir va tornar a ser un dia complicat a Rodalies, de manera que ens vam posar en contacte amb un informador de Renfe a veure si ens podia posar una mica de llum a la foscor, però no.
En aquest moment, si és que jo arribo ara, ¿vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, ¿vale? He anat al bate després i arribo ara...
Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui.
És que aquesta gent ha de tenir els nervis a flor de pell. No pot ser viure amb aquesta tensió.
És la primera línia de l'emergència.
Són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no?
Ah, sí?
No, però això ho podria ser vostè és l'informador.
Ah, exacte.
Sí, aquesta senyora que vostè té, per exemple, si ha d'anar a Sant Celoni, li ha de preguntar a vostè, i vostè de què diu?
Pues es que a la señora que está viviendo...
Bueno,
vostè aquesta feina com li han donat?
Bueno, yo es que...
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Acabem de passar l'Imbolc, la festa gaèlica del calendari antic Candelera, el nostre. Marquen el camí cap a la primavera. casa nostra, a 3 de febrer, ja hem guanyat prop d'uns 50 minuts de llum des del solstici el passat 21 de desembre. I es nota. A Imbolc s'encenien espelmes per cridar la llum i aquí diem, si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. I tenim un ritual important, plegar el pessebre i fer lloc al que ve. Un bon motiu per llevar-se avui és aprofitar aquests minuts de llum, donar una volta abans que es faci fosc i un cop a casa encendre una espelma. Que tinguem un molt bon dia.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Avui, 3 de febrer, és conegut com el dia que la música va morir. L'any 1959 es van estavellar en un accident d'avió de Big Bopper, Ritchie Valens i Buddy Holly. Anys després, el 71, Don McLean s'hi va inspirar per fer una de les cançons més icòniques de tota la música nord-americana, American Pie. Una mena d'elegia monumental del segle XX ple de referències enigmàtiques que duren ni més ni menys que 8 minuts i uns 40 segons. Un cant a la pèrdua d'innocència d'una societat, un país i un món que Don McLean es va negar a explicar perquè era poesia, no la volia espatllar. Com a molt, quan li preguntaven, deia que la cançó volia dir que no hauria de tornar a treballar si no volia.
Stole it.